Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Enxampen dues joves quan intentaven robar l'interior d'una vivenda a ple dia a l'avinguda Ave Maria. En intentar fugir pel terrat interior de l'immoble, una d'elles va caure i es va ferir en una cama. La detenció va necessitar la col·laboració dels bombers per rescatar les dues detingudes del terrat on havien estat retingudes. És el tema d'obertura en l'àmbit local a dia d'avui. Aquests fets van ocórrer ahir a la tarda a l'avinguda Ave Maria, que va ser bloquejada com a mínim des de les 3 fins a quarts de 6. L'actualitat local passa, però, per un seguit d'altres fils informatius. Són aquests ara mateix en format breu. Bombers, Protecció Civil, Policia Local i tècnics municipals es reuneixen per repassar protocols i dispositius per garantir la seguretat la nit de Sant Joan. Els serveis de seguretat de l'Escala demanen seny i responsabilitat per evitar accidents i riscos d'incendi. L'agrupació de plecs de les comarques gironines se celebra mig segle d'història dissabte a Empúries amb un aplec commemoratiu que es farà a la Pineda del davant la muralla grega en participació de 5 cobles. S'espera una afluència que rondarà el miler de persones. En l'àmbit esportiu parlem de la recepció oficial que el CER va retre a l'equip veterà femení de rem per haver quedat en segona posició a la llarga de Badalona, una competició que, degut al mal temps, només van disputar 11 de les 30 embarcacions inscrites. Dos dels quatre capitans del Futbol Club L'Escala renoven una temporada més amb l'equip sènior per jugar a Primera Catalana. Són Sergi Ramírez i Argi. L'escalenc Pitu Batlle entrenarà la temporada vinent al Verges, el flamant campió del grup 29 de quarta catalana. L'entrenador escalenc, que tindrà com ajudant a Joan Marc Colomeda, tenia el desig de deixar els equips de base per centrar-se únicament en un equip sènior. Recull d'agenda d'activitats, destacant el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert i altres apunts de cap de setmana ens ocuparan a l'agenda. I meteorològicament parlant, destacarem que estem immersos en unes jornades amb més núvols que en dies passats, sobretot demà amb nuvolades gruixudes de tarda. Ara continua el far fins al punt de les 7 a la secció de l'interactiu. Entrevistem a Xiqui Mas, de Verdó 2000. Llibres de mar amb l'escriptora Montse Castanyo el seguirà. A la secció del preu del peix sabrem com ha anat avui la subhasta a la llotja de Cambrils. A l'apartat de cultura, història mítica Reus amb l'autor Joan de Déu. I en l'apartat d'esports nàutics avui parlem de l'inici de la temporada de rem. Convidats Jordi Conejero, de Lleguts Vilanova, Jordi Guas, de Vegadors de Calafell, Josep Maria Caral, del Xinoxano de Deltebre, i Núria Rosales, del Club de Rem d'Arenys. Al punt de les 7, Next Vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local amb qui us parla. A les 9, els musicals. De fet, de 9 a 11. Avui, amb els programes Connexió Eclèctica i Sound System. I a partir de les 11, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I abans de fer un parell de reflexions, informar-vos que des de fa uns minuts està en marxa una operació dels Mossos d'Esquadra contra l'organització criminal dedicada al narcotràfic. Són, bàsicament, els investigats són venedors ambulants de begudes i la seva estructura actuava al front marítim de Barcelona i al barri de Ciutat Vella. Hi ha, a hores d'ara, poca conya, 1.000 efectius policials, han fet entrades a 35 domicilis, magatzems i narcopisos del Raval i estan encara a hores d'ara desplegant-se per aquest, bàsicament per aquest barri i pel front marítim de la ciutat de Barcelona. És un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de la ciutat. Per tant, sembla que darrere dels llauners, no, aquests venedors de refrescos, aquestes persones que bueno, amaguen les seves llaunes fins i tot a les clavegueres, i mai millor dit, i que bueno, intenten fer negoci doncs, de manera il·lícita, més enllà de tot això hi ha també tota una estructura aquí criminal de compra-venta de droga i que d'alguna manera doncs, s'introdueix a les festes i a la vida nocturna a través d'aquests dos productes. Estem al cas d'aquesta actuació per part de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra i, evidentment, al llarg de la tarda, si es produís alguna novetat, si es produís algun canvi, us el comentarem des d'aquí, des del Far. Ahir en vivíem una altra de situació semblant, recordeu, l'Ivan ens l'explicava, al barri de Sant Cosme, del Prat de Llobregat, doncs va ser també motiu d'una campanya similar. Bàsicament, en aquell cas, va ser una família especialitzada bueno, i de fet molt arrelada en el tràfic de marihuana, de cànnabis. Avui sembla que la cosa podria anar a d'altres tipus de drogues, diguéssim que amb més grau, tant o més perilloses i sobretot amb un comerç de gaire més internacional. Més enllà de tot això, un parell de qüestions a reflexionar. Avui han tornat a veure una altra balena per la costa del nostre país, per la zona costanera, molt propera allà on ens banyem nosaltres. I s'ha generat un petit debat. Jo crec que aquest debat és interessant tenir-lo present. N'hi ha més o és que actualment avui en dia anem tots amb dispositius d'enregistrament d'imatges i, per tant, ens és molt més fàcil... mostrar-les, és molt més fàcil enregistrar-les. És un debat interessant. Aquí, evidentment, el món científic tindrà moltes coses a dir, perquè, de fet, el que ells detecten o el que ells estan denunciant és que no hi hagi ni més ni menys, és que estan canviant. I espècies que abans no es veien, ara es veuen, i espècies que abans es veien, ara s'estan desplaçant cap a d'altres zones de la Mediterrània. El que és cert és que el fet que portem dispositius a la butxaca o a la cartera o al banyador està fent que puguem enregistrar-les i, per tant, ens està descobrint tot un món, tot un tràfic, tot un seguit de relacions que fins ara desconeixíem i que penso que és bo que coneixem, que coneguem, perquè tot el que no coneixem no ho estimem i, per tant, és molt complicat promoure aquesta imatge i aquest missatge de sostenibilitat i de respecte al medi ambient si realment no estem mostrant a la gent que volem, el que volem preservar. Per tant, més enllà de les campanyes dels plàstics, de si mengem una targeta de crèdit a la setmana, de si el que consumim i l'aigua que bevem té més o menys productes de determinada classe, és bo i és necessari que aquestes imatges i aquesta consciència vagi corrent per la societat i, per tant, ens en fem tots responsables. Amb aquest missatge de sostenibilitat comencem una hora que ens portarà a conèixer la història d'una empresa que en fa 35 que està operant a un port del nostre país. Així comencem aquesta segona hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Joan Argentó. Doncs avui amb en Joan Argentó fem una recepta, aquesta.
Bona tarda. Bueno, doncs avui tenim preparat un polpet roquer amb ceba i tomaca. Agafarem un parell de polpets, que paguen un quilo i algo cada un. Lo interessant és que els tinguem a partir de dos a tres dies al congelador. El primer que hem de fer és això. Ho limpiem abans de posar al congelador o ho podem limpiar llavors. No passa res. Quan està congelat se limpia molt bé. I si el limpies quan està fresc, tan brut és una miqueta de negre, però tampoc passa res. És el mateix, això. Bueno, tindrem els dos polpets ja que hem tingut tres dies al congelador, els traurem i els posarem en un bol a bullir. Ha de bullir sobre uns 20 minuts. Perquè lo interessant del polp és que mos quedi al dente. Que no quedi ni massa tou i que no mos quedi dur. Vale, quan tindrem el polpet uns 20 minuts, si no arriba no passa res, Lo retirarem i el posarem en un bol al costat que es vegi escorrent l'aigua, no escorredoreta. Prepararem una ceba grossa, tallada i sin juliana, i ratllarem una tomaca grossa o dos de menudes. Això ratlladet. Quan tinguem, tirarem la ceba al caldero, en un bon reget d'oli, sempre agraït d'oli, una miqueta, i el sofregirem. Després tirarem la tomaca. Si volem tirar dos alls, també es poden tirar dos alls xafats, però si no els vols tirar, no passa res. Ceba i tomaca. Quan ho anirem sofregint, un ratet. Quan allò vagi sofregint, li tirarem una culleradeta de pimentó molt, dolç. I continuarem remenant. Després agafem i posem també una miquinya de colorant, una miqueta perquè el color prengui del coloret, i el mateix pues, que els altres. Jo normalment poso que ho porto, un reget ho porto. I si no, pues, un reget de vi blanc, un reget de conyac, que ben remenat tot, i ja tirarem el pou que tindrem allí. Normalment, jo li poso per un quilo i mitjà dos gotets d'aigua al pou, i a bullir. L'has d'anar vigilant el pou una miqueta, que si vols que tens un bon foc, que ha de bullir, el que he dit jo, uns 10 minuts, en 10 minuts ja quedarà, perquè com que l'han bullit abans, 20, 10 és la mitja hora, anem a dir que necessita ell. I ja està, si veure si queda caldo, destaparem la cassoleta que s'evapori, i quan ja estigui una miqueta sec, dos remenades a la cullera a intentar rebaixar el que puguem. Durant este rato hem d'intentar rebaixar que quedi oli, que quedi l'oliet amb una miqueta de caldo, i ja està, ja servir.
Ens hem vingut al Port d'Arenys de Mar, ens hem vingut a tot just a la frontera de l'inici de la concessió de Varadó 2000. Com us havíem explicat al principi del programa, avui volem celebrar el 35è aniversari d'una empresa que va començar al Port d'Arenys i que en aquests 35 anys no només ha fet que créixer, sinó que a més ha fet que créixer donant feina a tot un seguit d'indústria auxiliar, com ara ens explicava fa un moment en Xiqui Mas, i que ara us explicarem als que ens esteu escoltant des de la ràdio. El primer de tot, Xiqui Mas, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, Joan Maria, bona tarda, Isabel.
Ens hem vingut a la franja de la concessió, a l'inici de la concessió de Varador, de la nova concessió de Varador, perquè quan jo he dit fa un moment que Varador ha començat a créixer, de fet, si haguéssim vingut fa parell d'anys, no?, o un any i mig, segurament haguéssim hagut d'anar uns 50 o 60 o 100 metres més endintre, però ara no, ara ens quedem en aquest punt d'aquí.
Sí, bé. Bueno, quan has dit frontera, gràcies a Déu, no en tenim cap. Tenim una porta que, com pots veure, molt oberta i amb molta satisfacció, perquè això és un baradec, i que efectivament hem anat evolucionant i que anem necessitant més espais i amb això més empreses que ens col·laboren al projecte, que és un projecte de donar servei. És un projecte industrial de serveis, una indústria molt neta, que això m'agradaria començar per aquí, perquè en definitiva l'activitat que fem és de molt de manteniment d'embarcacions, reformes també, però amb una cura de l'activitat en quant a l'impacte ecològic que tingui. Bé, parlant d'això de les concessions, nosaltres ja fa uns quants anys, avui em penso que va ser el 2003, vam aconseguir la concessió de les instal·lacions grosses, amb una grua i amb una esplanada d'uns 7.500 metres, i ara fa 3 anys es va obrir un concurs de lo que era en el seu moment la Casa de les Llagostes, i bueno, com que estava al costat nostre, vam optar al concurs i vam tindre la sort de ser adjudicataris, i era un pla de creixement de les instal·lacions, tant d'esplanada, quan dic esplanada vol dir la superfície per descansar per les embarcacions, per avarar-les, i hem fet també unes instal·lacions d'unes naus que s'han construït en un any i pico, unes naus que donen suport i donen cabuda a noves empreses que són col·laboradores de l'activitat de Varador.
Aquestes empreses és una mica el que simbolitza o el que explica de manera més visual el que significa Varador. És a dir, Varador no només és una única empresa que genera treball per ell mateix, sinó que és una empresa que
diversifica i reparteix tot un seguit de responsabilitats i facilita que s'hi puguin posar el que s'anomenen empreses auxiliars, no?
Així és, així és. I, bueno, i també afegiria que l'evolució de les embarcacions, el ser cada vegada més grans, com en comentava abans, com més grans són les embarcacions, més requeriments donen. Vull dir, nosaltres fa uns anys teníem servei de mecànica i pintura, que són i fusteria, que són les activitats bàsiques, i avui pues, hi ha hidràulica, hi ha rigging, rigging vol dir pues, especialistes en tot el que és equipació de velers, de màstils i coses molt específiques de vela. Hi ha moltes marques de motors, ja no són mecànics, sinó són especialistes, agents oficials de marques com MAN, marques com Volvo, com Yamaha, com Suzuki, bueno, un seguit de marques com Yanmar, qui era més? No vull dir, bueno, és que me'n deixaré alguna. Però bé, vull dir amb això que cada vegada necessitem més especialització de la nostra activitat. I això és el que forma part del creixement.
L'activitat nàutica en 35 anys ha millorat molt? És a dir, has dit que ha canviat. Jo et pregunto si ha millorat.
Ai, aquesta pregunta és maca. Ha millorat. S'ha professionalitzat? Possiblement el creixement que teníem en uns anys anteriors a nivell mitjà, realment hem de ser concrets, s'ha frenat, però jo tinc una esperança que s'està confirmant, que l'ús de l'embarcació mitjana serà molt més ampli amb el lloguer. I això requereix professionalització pel manteniment. I aquest és un dels nostres projectes. Nosaltres estem molt enfocats en embarcacions grans, amb banderes estrangeres la majoria, i embarcacions de treball, ja sigui de pesca, com el dia a dia cada vegada van vinguent embarcacions de flota de charter. I aquí serà on tots nosaltres, els que estem aquí, doncs, podrem accedir a l'ús de la nàutica, i a l'ús del mar i al disfrut del gaudir del mar. Per què? Perquè no serà necessari comprar una embarcació. Podrem comprar una setmana o uns dies d'aquell ús i això, doncs, a moltes butxaques hi arribarem.
Això és el que està fent que les embarcacions creixin, perquè és innegable que les embarcacions s'estan fent grans. Grans amb eslora, grans amb equipament, grans amb prestacions. Es fan grans perquè la gent ja no les compra i, per tant, qui les compra en treu un rèdit, en treu un benefici?
Molt bé, és així, o sigui, està totalment interpretat. Et felicito perquè... Clar, al final, a nivell privat, tens unes limitacions. És a dir, abans la barca la compres en funció de la butxaca. Però si és a nivell d'ús professional... Pues, hi ha cada vegada més rotació, pues, a l'inversor pues, li dona molt més rendiment amb una certa talla d'embarcació.
Això a vosaltres us beneficia? A les... Anem fent, anem passant, si tens raó. A vosaltres us beneficia? A les empreses que us dediqueu al manteniment i a la reformació dels problemes que puguin tenir aquestes embarcacions, us beneficia o us condiciona a tenir accés a menys contactes amb gent per tenir més feina?
No, nosaltres crec tots els canvis pues, bueno, requereixen pues, adaptar-s'hi i interpretar-los, no? Però fa temps que nosaltres creiem que ens beneficiarà. O sigui, com la gent disfruti més de l'ús del mar, no de la compra de l'embarcació, sinó de l'ús del mar, serà exitós per tothom. Serà exitós no només pel sector professional tècnic, sinó serà exitós per tot el que és l'entorn. Cada vegada hi haurà més moviment a tots els nivells, de restauració, de serveis del tipus que siguin. Palma de Mallorca, que és una base importantíssima del charter, hi ha un teixit professional enorme, no només els que lloguen l'embarcació, sinó tot el requeriment que donen aquestes embarcacions.
Ara parlem de les embarcacions, però ara que parlem de la reforma i de la restauració, falta gent, o almenys això és el que ens diuen. És a dir, falten professionals especialitzats i experts que sàpiguen treballar amb una embarcació i el que això significa. És així?
Bueno, possiblement el que falta és especialització de gent cada vegada que coneix les necessitats que se'ns van generant, en trobem cada vegada més, però sí que demanem és especialització. I l'especialització, pues, bueno, és un procés. Hi ha cada vegada més formació, hi ha instituts, hi ha formacions específiques de tecnificació i es va evolucionant. Vull dir, bueno, invitem a que tothom, que és una activitat que és bonica, possiblement algo desconeguda, però que cada vegada, almenys la gent que està aquí amb nosaltres, em sembla que comencen i normalment no marxen. Estan molt contents en seguir amb aquesta activitat.
Fa uns dies parlàvem amb gent de la indústria de la nàutica que ha tornat a posar en marxa empreses. És a dir, sembla que hi ha feina en aquest sector. És a dir, sembla que hi ha encàrrecs i sembla que hi ha interès en arreglar embarcacions, a restaurar-les. Vosaltres a Varador ho noteu?
Sí. Nosaltres ara estem en una activitat evolucionant per lo que us hem dit. Com més espai tinguis, pues, va, al final tens més embarcacions aquí i requereix més servei. Aquest pas que hem fet a l'any 2013-14, quan estàvem plantejant-ho, ja veiem que hi havia un canvi. Ja veiem, com dèiem, sembla que hem tocat fons. No cal dir els anys que hem passat anteriorment. I no han sigut gens agradables per ningú del sector nàutic. Quan ens dediquem al manteniment bàsic, doncs possiblement hi ha una mínima activitat constant, però no creixent. I avui, sí, hem de dir que a tots els nivells, tots els ports, no només Arenys, el port de veïns de Balís, Mataró, Masnou, doncs, estan amb bona activitat.
Hem caminat uns metres i hem vingut d'on comença l'actual concessió a on començava l'antiga concessió una mica. Som davant del que era l'esplanada i a la meva mà dreta tinc una embarcació, el que s'entén com un iot, no? Com una embarcació de luxe, és un catamarà, és una embarcació de motor, d'aquestes que segurament alguna vegada ens pot haver portat algun futbolista o alguna persona d'aquestes famoses. I a la meva esquerra tinc una embarcació de pesca, de les que probablement ens ha portat a sardines i ens ha portat algun rap i ens ha agafat alguna gamba i s'ha dedicat a l'arrastre. Què està funcionant millor? Aquell sector, el de la meva esquerra, el de la pesca, o aquest sector, el de la meva dreta, el del vaixell de luxe?
Et faré una resposta a una pregunta que no m'has contestat. Les dues embarcacions estan construïdes a Arenys de Mar. Amb dues drassanes d'Arenys. La de l'esquerra, de la pesca, que ha tingut una gran activitat, està construïda a drassanes del Mau, i de la dreta està construïda a drassanes Aressa. Sí. Les dues, en aquest cas, són catamarans.
Sí, senyor.
Hem tingut la fortuna de que els dos catamarans ens entren dintre les nostres instal·lacions, perquè això és un hàndicap. Les amplades del catamaran tenen unes limitacions de capacitat d'elevació. Això, aquesta aportació és perquè som complementaris nosaltres, o almenys així ens pretenem, a l'activitat que fa el port. El port és un port capdavanter a Catalunya a indústria, vull dir, perquè drassanes, un port que tingui tres drassanes és l'únic de Catalunya. Sí, és així. Nosaltres aquest port tenim, com heu vingut, des d'on heu vingut, heu passat per tres drassanes. I això, almenys personalment, estic molt orgullós i em sembla que les altres dues drassanes i tothom que es relaciona al port ho ha d'estar. I bé, amb això, llavors la pregunta que em feies, nosaltres ens ha anat tot molt bé, ens ha anat molt bé el sector pesquer, perquè el sector pesquer, aquestes instal·lacions es van dissenyar per donar servei al sector pesquer, que en aquell moment possiblement era més potent que avui, però que ha seguit mantinguent l'activitat de servei i de continuïtat per part seva de clients i per part nostra d'oferiment de totes les necessitats que ells que ens demanin. No? I amb això vull dir que portem molts anys treballant junts i estem molt satisfets, i ojalà això no s'acabi mai. Possiblement la mida del sector pesquer avui ja té la que ha de tindre, i fa uns anys era més activa, però jo et diria, i un detallet, és que més activa tenia, en el nostre cas, més necessitats, perquè les embarcacions eren de fusta i es feien més malbé i necessitàvem treure més de l'aigua més sovint. Però al final hi ha una flota constant i que nosaltres donem servei, algunes de Costa Brava dalt de tot, les de Blanes totes, de Palamós moltes i d'Arenys de Mar no cal dir totes. I llavors quan passem a iot, doncs, el iot és una activitat possiblement que a vegades s'interpreta estranya per això que has fet el comentari d'un futbolista, que nosaltres estem molt al marge. El que passa que aquestes embarcacions, com que són molt a veure quina és la paraula, que jo no et diria exclusiva, sí, però que són molt vistoses, necessiten molt de servei. Llavors això, nosaltres ens dediquem a arreglar barques, vull dir, que la utilitzi qui vulgui i el màxim de temps possible qui cregui.
Deixem quedar-me un moment al sector pesquer. Tot just ara fa uns dies es negociava a la Unió Europea les ajudes al sector pesquer. Val? Deixem parlar d'embarcacions, perquè precisament d'això es va parlar ja, de la no ampliació de la flota, però sí de la renovació de la flota, perquè es veu que la mitjana de la flota és de 32 anys, és una de les flotes més envellides d'Europa, i cal rejuvenir-la i fer-la més sostenible. Això vol dir barcos nous o amb aquests vaixells es poden aconseguir aquests objectius?
Em fas una pregunta que no vull contestar el que no sé. A veure, jo interpreto que, com des de la meva opinió, interpreto que possiblement s'han de buscar motoritzacions menys... motoritzacions menys consumidores, no? Vull dir, com els cotxes o com les motos o com tot el que és avui en dia. I embarcacions deportives també passa el mateix. I bé, i el que és renovació de la flota, doncs, bueno, no ho sé. Suposo que va una mica lligat, perquè jo sí que alguna vegada hem sentit que si les embarcacions fossin més lleugeres, fossin més ràpides o més lleugeres, necessitarien menys potència. I després aquesta motorització, doncs, reforçar-la amb energies alternatives, tot va lligat una mica, no? Bueno, no ho sé, jo no ho crec.
En tot cas, ens aturem ara un moment i seguim parlant en 3 minuts des d'aquí, des de Varador 2000, fent una miqueta una anàlisi de l'actual situació del món de la navegació i d'alguna manera fent un homenatge a aquests 35 anys de l'empresa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Com estàs? Superbé, cada dia...
Mirant de veure el temps, les pomes verdes i aquest cel desert, la ciutat dels errors. Avui és com un bosc tot ple de menta. Només veig un fanal i tres ocells a la branca d'un bar. Simplement no és dilluns. I el teu desembre no es refreda mai. De moment, seurem aquí, veurem passar la gent i potser les nostres siluetes també, no ho sé, vestides amb pa i un barret. Els cotxes ambulants, tu condueixes frases sense mans i el solet als botons del teu abric mirant per la finestra i la llum als racons de tots els pensaments. Però de moment, seurem aquí, veurem passar la gent i potser les nostres siluetes també, no ho sé. Vestides amb paraules i un barret. Caminant, caminant, faran coses curioses d'un passat tronat i pujaran un taxi mig aparcat cap a una terrasseta on veure el mar.
Amb tu.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs seguim al Varador 2000 parlant amb en Xiqui Mas i veient com estan posant un creuer. Això se'n diu un creuer. No és un veler, tot i que té màstil, és un creuer. Un creuer dins del mar, li deuen haver fet una, algun tipus de reparació, algun tipus de millora. Quan veus tot això, quan veus l'esplanada, les embarcacions, la gent que hi ha treballant, les indústries auxiliars, i fas memòria, 35 anys enrere, era el que t'imaginaves?
No ho sé, quan comences jove sempre penses arribar no saps a on, no? Però quan vaig començar vaig tenir la sort que vaig seguir l'activitat que el meu pare va engegar, no? El meu pare va arribar a Arenys perquè som de Vilanova, he nascut jo també a Vilanova, el meu pare mitja vida allà i mitja a Arenys, l'any 69. Va portar, llavors ell va obrir una petita nàutica, en aquell moment Port d'Arenys era l'únic del Maresme, i va vindre aquí per obrir una nàutica per donar servei, en aquell moment pràcticament era esportiu, vull dir, la pesca tenia una altra activitat i ell estava enfocat a la nàutica esportiva. Quan jo vaig agafar l'activitat a l'any 84, vam començar amb poqueta gent, i també en aquell moment enfocats en el manteniment d'embarcacions esportives. Per la fortuna de la que vaig tindre molta etapa de la meva vida esportiva, doncs vaig viatjar una mica pel món i veia que fora les instal·lacions eren de molta més envergadura. I aquí a Arenys, doncs, hi havia les possibilitats, a més, com hem dit abans, la Ports de Generalitat en aquell moment i la Cofradia Pescadors tenia la idea de buscar un operador i unes instal·lacions per poder donar servei a aquesta flota tan potent que sempre han tingut. I bé, i vam tindre la sort de que ens vam oferir un concurs públic com es fa en aquests casos i vam tindre aquell moment que vam arribar allà. A partir d'aquell moment, clar, les coses han canviat molt. I després vam veure que els anys, a final del 99, primers dels 2000, vèiem que fora les embarcacions esportives cada vegada eren més grosses. I llavors vam dir, home, podem intentar importar aquestes embarcacions, hem de veure què hem de fer per importar aquestes embarcacions per després poder-li exportar els serveis. Perquè són empreses estrangeres, però intentem tindre'ls aquí a prop. Nosaltres sempre hem buscat espais aquí dintre Arenys o dintre el Maresme, en aquest cas a Mataró també tenim una instal·lació, per tindre aquestes embarcacions a prop i per poder-los donar el servei. Quan aquestes dues petites idees, aquests dos hitos, aquests dos molt importants, que ha sigut el moment que vam arribar a aquestes instal·lacions i el moment que vam detectar que el sector de les embarcacions esportives, els iots, en aquest cas, teníem que buscar la possibilitat de portar-los cap aquí, doncs han sigut una mica a l'inici d'aquests canvis. No?
De fet, una de les característiques dels darrers temps per part de Varador ha estat la recerca de nous mercats, és a dir, anar a buscar vaixells fora de Catalunya i fora de l'Estat, bàsicament a Europa i fins i tot més enllà d'Europa, perquè vinguin aquí a fer aquest manteniment, i l'ampliació no només d'aquestes instal·lacions sinó també per la zona de llots de gran eslora que heu fet al port de Mataró. Això ens converteix com a referent?
No sé si sóc jo per dir-ho, no? Però bé,
tu què sents?
Jo ho sento. El nostre projecte sempre ha sigut donar el servei global. Jo faig nosaltres no tenim ni marina ni tenim varador. Tenim unes instal·lacions que donem servei a les embarcacions. I amb això, els hi estic dient els dos operadors, els que només tenen marina o els que només tenen varador, que nosaltres només tenim una cosa, que vol dir tot, que vol dir donar servei al client. I quan el client dius, vines a casa, et pots amarrar a Mataró, vens a casa, et podem treure l'embarcació de l'aigua, te la podem pintar, te la podem arreglar uns especialistes de mecànica o d'hidràulica, això no sé si és referent, però almenys ha sigut el que nosaltres sempre hem volgut fer.
Aquí darrere d'aquestes embarcacions, quan estàvem esperant, hi ha una petita barca de pesca, de fusta, d'un senyor que l'està arreglant. Aquella embarcació seguirà existint o al final tot acabarà sent d'això que tenim aquí davant?
Jo crec que seguirà existint. Jo crec que possiblement aquella embarcació ara potser la veus una mica antiquada, però fa 10 anys en tenia un altre aquell senyor, o sigui que al final s'ha anat adaptant al temps, i possiblement d'aquí 10 anys la veurem d'un material més lleuger i un motor menys consumidor, i no ho sé, veurem coses diferents, però que la pesca de proximitat i la pesca, i jo crec que li dona una qualitat i un referent de localització, això espero que no, hem d'esperar tots que no es pugui perdre mai, i evidentment i això genera una activitat econòmica i una satisfacció de tindre el privilegi de poder menjar aquest peix, no?
M'ha agradat molt quan fa una estona explicaves que vosaltres sou un espai de serveis, no? El que feu és que doneu una superfície, un espai, i a partir d'aquí les empreses col·laboren i s'interrelacionen. Això pot seguir creixent en un port com el d'Arenys? O al final hi ha indústries que si segueixen creixent molt necessiten marxar a ports més grans?
Bueno, jo espero que no sigui així. Quan nosaltres estem amb competència, i quan dic la paraula competència, o amb concurrència amb altres instal·lacions, amb ports més grans. Però el producte que volem donar, que tindrà unes limitacions, evidentment, estructurals, el volem donar molt personalitzat. I aquest serà el nostre punt de referència. Aquest dematí em trucava un senyor i em deia, no, és que una empresa inglesa vol establir-se aquí a Midline, vol establir a la península, i està mirant entre un port que no cal dir noms del sud de Barcelona o Arenys de Mar. I llavors jo li dic, bueno, Arenys de Mar, Mataró, vull dir que tenim una instal·lació compartida en dos ciutats. Només podem donar servei el que sabem donar a 30-40 embarcacions, que és les que ens caben a Mataró de moment, no? I bé, doncs llavors, escolti'm, aquest tipus de servei per mil unitats jo no el sé donar. Si vostè considera que el que li ofereix per mil li dona el mateix servei que per 30 o 40 unitats, doncs vostè mateix escolleixi. Però nosaltres la mida que tindrem hem de controlar-la, i llavors no ens podem tornar bojos amb creixement i no tindre el servei que volem donar amb aquesta qualitat.
Hi ha una embarcació que durant temps ha estat aquí a Varador i que quan sorties del port i venies i es veia des de tot, era el Sirius, el famós Sirius. Què ha passat amb el Sirius?
El Sirius sempre està a prop, ara està a Mataró, està a Mataró, i bueno, perquè ara és, normalment està amarrat a Mataró. Aquí a Arenys tenim un inconvenient que no sé com resoldre, perquè clar, a Arenys hi ha els famosos cormorans, sí. Els cormarins, i a Mataró no. I llavors quan el poso el Sirius a Arenys som un pla d'ocellots, i bueno, i es queda blanc tota la coberta, i bueno, no cal donar detalls. Llavors, bueno, ara Mataró està allà, mentre m'hi càpiga, perquè a vegades a Mataró estem a tope, i llavors pues, bueno, busquem el... És una embarcació que avui és de Varador i que, bueno, estem plantejant idees. És una gran embarcació, i tenim molt de carinyo perquè hem evolucionat molt dintre de l'embarcació. Aquesta embarcació, les meves filles tenien 2 anys i 1 any i avui tenen 25 i 22. I bueno, tinc una foto i fa gràcia quan va arribar Arenys. Segueix per aquí prop, segueix el Maresme, i bé, jo crec que no passarà gaire temps que tindrà una activitat concreta.
Sí? És a dir, que tornarà a navegar i tindrà un objectiu.
Bueno, l'objectiu sempre l'ha tingut, d'estar viu, i el tenim cuidat amb cotó, però bueno, està en molt bones instal·lacions, perquè bueno, es va fer una gran feina de restauració tècnica, i ara s'està ja treballant amb feina d'interiorisme, feina de decoració.
Escolta, m'ha fet molta gràcia quan explicaves això dels cormorans, perquè, clar, hi ha tot un seguit de casuístiques, o sigui, aquí estem parlant de les empreses, els barcos, els pintors, els senyors del motor, els que van en patinet amunt i avall i porten materials, el del toro, però segur que hi ha problemes, maldecaps, detalls importants i que passen desapareguts. Per exemple, això que m'acabes d'explicar dels cormorans, no? Hi ha Arenys en cormorans, a Mataró no, per tant, a Arenys tenim una problemàtica de defecacions que a Mataró no tenen. En teniu moltes, aquestes? És a dir, petits detalls que us toquen anar superant en el dia a dia, la proximitat amb, el, amb la sortida, amb la bocana del port. N'hi han diverses, aquestes, o no? És a dir, has hagut de fer un màster?
No, 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 home, porto un màster de 35 anys i encara no n'he pres. Però, sí, hi ha, clar, el dia a dia van sortint coses, clar. Quan tenies 10 embarcacions no era el mateix quan en tens aquí fora l'esplanada 40. I quan a Mataró teníem moltes menys embarcacions no notàvem el moviment de la bocana. Avui tenim un greu problema al moviment de la bocana del port de Mataró, que sembla ser que està en vies de solució per part de les administracions competents. Però bé, cada cas has d'intentar pues, agafar-lo positivament, amb carinyo, el client que et comprengui, demanar-li una mica de paciència i comprensió i que vegi una, i que interpreti que no te'n oblides d'ell, sinó que, bueno, que tot té un moment i s'ha de buscar aquest moment. I amb això estem, vull dir, no ho sé.
Escolta'm, estem a la recta final d'aquesta xerrada. Sí que m'agradaria, hem parlat dels 35 anys, hem parlat del present, i el darrer, la darrera pregunta, les dues darreres qüestions, sí que m'agradaria enfocar-les al futur. No et preguntaré com serà el varador d'aquí 35 anys, perquè és molt complicat, però sí que m'agradaria que em definissis o m'expliquessis com t'agradaria que fos el varador d'aquí 10. I estem en una etapa de canvi. Com creus que serà?
M'agradaria saber com serà d'aquí 35 i poder-ho veure. Però d'aquí 10, possiblement ho veuré. Eh? I la idea m'agradaria d'aquí a 10. Nosaltres vam fer un estudi amb la Universitat de Barcelona, que és especialista, hi ha un equip especialista en aquest tipus de tasques, que és l'impacte que genera una embarcació. Eh? I, bueno, i això es multiplica per X, N embarcacions i amb espais i tal. I bé, i llavors vam plantejar fer un petit desenvolupament dintre de les instal·lacions del Port d'Arenys. Per part de l'administració, recentment ha comunicat que vol fer un creixement, més que creixement, és una inversió de protecció del port d'Arenys, tancar-lo. M'has dit un detall, això de la bocana, estem aquí, no és tan greu com el port de Mataró, però aquí hi ha agitació al nostre espai on estem, temporals el 26 de desembre de l'any 13, no, abans potser era, no? Allò que es va trencar el port de Blanes, sí. A Llançà, doncs aquí ens va caure un cop de mar, amb una onada ens va caure un barco a terra, o sigui, imagina't les onades, aquí passàvem on estàs ara dels peus, teníem mig metre d'aigua per aquí els peus, era un riu, això era un riu. Bé, tot això el Ports, bueno, avui ha arribat el moment que Ports ja té pressupostat per arreglar-ho. Bueno, tancar més el port, les pedres s'han mogut, llavors les ha de refer, bueno, tot un pla tècnic que els enginyers ho coneixen bé. Dit això, hi ha alguna, estem estudiant una possibilitat aprofitar amb aquesta inversió, que vol dir més protecció i un port més segur, doncs nosaltres poder fer una actuació per captar més embarcacions, i de més mida. I això ho vam encarregar i ha sigut el resultat ha sigut molt positiu, i amb aquest resultat positiu l'estudi després s'ha de portar a terme. Pues estem treballant-hi, vull dir que era doblar amb poques embarcacions més aquí dintre el port, era doblar l'activitat no nostra, sinó l'impacte que genera a comarca i a la població és més del doble de l'activitat que nosaltres generem. I això vol dir quasi 50 milions d'euros. Vull dir que per nosaltres és una bogeria. I bueno, per nosaltres aquests 50 milions no ens venen. Nosaltres venen a totes aquestes empreses, a tot el poble. I bé, i això creiem que ho hem d'estudiar amb molta prudència, però ho hem d'estudiar amb molta positivitat, no? I les administracions sembla que ho entenen així, ojalà la local, el nou govern, que bueno, possiblement no puc entrar en detalls, però el nou govern, vull dir que així, ho interpreti, l'anterior ja semblava que també li agradava totes aquestes noves actuacions, i bé, amb això estem, a veure com podem fer-ho, i si d'aquí 10 anys ho podem parlar nosaltres quatre també d'aquest tema.
Doncs ja ho pots donar per fet. D'aquí 10 anys estarem en aquesta esplanada parlant d'aquesta ampliació i dels 45 anys a Varador. Xique Mas, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut a casa teva. Bona feina i ja ho saps, sempre a disposició del que necessiteu.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bona feina. I gràcies per arribar aquí al cul de sac aquest del port, perquè, bé, bueno, com et deia abans, possiblement la gent no sap on estem, i invitem a tothom de que vingui aquí i els expliquem que, bueno, que aquí cada vegada hi ha més gent i més gent d'aquí. Vull dir, nosaltres això, hi ha un detallet que no s'ha dit, però som l'única empresa catalana amb gent, amb equip català, que es dedica a aquesta activitat. Els nostres competidors, companys, digue-li com vulguis, de Catalunya, no són empreses catalanes. I això és un detallet que jo estic molt orgullós que sigui.
Doncs ja per ser-ho. Moltíssimes gràcies, Xiqui, que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm.
Aquest punt del far, no aquest far del punt, sinó aquest punt del far, és moment de parlar de llibres. I Cristina, explica'ns, no? Perquè avui toca, que sí?
Arribats a aquest punt del dijous, és el moment de parlar de llibres de mar, i una setmana més ho fem amb l'escriptora Montse Castanya. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Què ens portes avui?
Va. Avui...
Ui, que anava a dir, fas l'interessant aquí, vinga.
Veuràs, tu imagina't per un moment... Cobres un diari, val?
Sí.
És igual, el Punt Avui, el diari...
El que fem cada dia al matí,
el cada dia al matí, el diari de Girona, l'Hora Nova, l'Empordà, és igual. I trobes aquest anunci. Escolta, es busquen homes per a un viatge perillós. Sou baix, molt de fred.
Uf.
No s'assegura el retorn en vida. Honor i reconeixement en cas d'èxit.
No sé si seria molt popular i tot, rebrien gaires trucades.
Doncs mira, t'explico. Aquest anunci, tampoc suggerent d'entrada per a qualsevol persona normal, evidentment, va rebre més de 5.000 respostes.
Què dius? Va. O sigui, és un anunci real publicat.
És un anunci real publicat i, com et dic, aquest anunci va rebre més de 5.000 respostes. I aquest anunci dona lloc a una aventura real. Una odissea, més aviat, eh? Una expedició a l'Antàrtida liderada per Sir Ernest Shackleton i que recull la Caroline Alexander en el seu llibre Atrapados en el Hielo, la legendària expedició a l'Antàrtida de Shackleton, que és justament el llibre que us porto avui.
Per tant, no és novel·lat, sinó que és una història real?
És una novel·la, però basada en una història real.
D'acord.
A més, és un llibre, per altra banda, que està farcit de fotografies de Frank Harley, que va ser el mateix fotògraf de l'expedició. És a dir, imagina't, el material gràfic, com et pots imaginar, és increïble. I a través d'ell, doncs, tenim una visió molt clara de tot o gairebé tot el que va succeir a l'expedició. El més destacable, jo crec, a part de l'Odissea en si, que ara en parlarem, doncs és que aquest senyor Frank Harley, que era el fotògraf oficial de l'expedició,
sí.
Doncs l'home, durant tota la trajectòria de l'expedició, amb tots els moments dramàtics que van patir, amb tot el que els va succeir, aquest home va vetllar en tot moment, doncs, per conservar els negatius, per protegir-los i per transportar-los durant tot el viatge.
Clar, és que de quina època estem parlant? Perquè,
estem parlant...
no estem parlant amb iPhones que fan fotos,
No, estem parlant del 1914.
Mare de Déu.
Situar-nos. Sí. Ens trobem, doncs, a Geòrgia del Sud, i el senyor Shackleton ha posat aquest anunci. Sí, han respost 5.000 persones, i d'aquestes 5.000 persones, doncs, 28 s'embarquen en l'Endurance, que era un buc d'aquests, un trencagels, que va sortir l'1 d'agost del 1914.
Sí.
Amb un objectiu, i l'objectiu, doncs, era arribar a l'Antàrtida i travessar-la a peu.
M'ha fascinat el fet que hi hagin 5.000 persones i a sobre, sí, has de passar un procés de selecció per quasi no tornar a casa, sou baix i reconeixement, bé, si ens assurés.
Imagina't l'aventura. El cas és que a l'agost del 1940, Ernest Shackleton, que era, doncs, això, un explorador anglo-irlandès, i una tripulació de 28 homes, una part dels que, com dèiem, va respondre a l'anunci, doncs,
sí,
van marxar en el vaixell, en aquest Endurance de Geòrgia del Sud, camí de l'Antàrtida, amb l'objectiu de creuar a peu el continent antàrtic. De fet, ja hi havia arribat al continent antàrtic, perquè tenim el senyor Scott, per exemple, que va arribar-hi, doncs, em sembla que és el 1911, si no recordo malament. El cas és que l'Scott va arribar per descobrir que el senyor Amundsen ja havia arribat. Havia arribat anteriorment a l'Antàrtida.
Faltava WhatsApp, aquella hora, i xarxes socials.
I el que passa és que el senyor Shackleton va dir, no, lo important no és arribar a l'Antàrtida, sinó que lo important és no aturar-se al centre, sinó travessar-la. I aquest era l'objectiu de l'expedició. Sigui com sigui, aquest objectiu semblava que s'estroncava perquè justament van decidir sortir en aquesta travessa terrible doncs, just el dia que el Regne Unit va entrar a la Primera Guerra Mundial. Llavors, com que això era una expedició oficial, doncs aquest senyor Shackleton va dubtar i va demanar doncs, a l'almirantazgo si era prudent sortir. Llavors el senyor Churchill va dir, escolteu, endavant, eh? I van sortir amb el vistiplau doncs, del govern britànic. A partir d'aquí resulta que no van poder arribar, no van poder complir cap mena d'objectiu.
Perquè... O sigui, no van ni arribar a
l'Antàrtida. No, van arribar, a veure, el trencagels, el que va passar és que l'Endurance va quedar embarrancat, atrapat en el gel de forma irreversible, a la banquisa antàrtica. Què vol dir això? Doncs una banquisa és una capa de glaç flotant que es forma doncs, a les regions oceàniques i que belluga. Llavors l'Endurance estava allà atrapat en aquesta massa glaçada, cada vegada rebent la pressió del gel, perquè el gel va creixent i va pressionant tot el que atrapa, l'Endurance es va partir i es va enfonsar. Llavors, aquesta tripulació va quedar en allà, en aquesta banquisa, amb tot el que van poder rescatar de l'Endurance, amb els seus...
O sigui, sobre el gel, perquè l'embarcació es va enfonsar.
Exacte, atrapados en el hielo, amb aquests 28 homes, aquest fotògraf allà fent fotos d'aquell instant que devia ser terrible, perquè evidentment, com tornem a casa, oi? I els seus gossos. A partir d'aquí, com podem imaginar, l'aventura del Shackleton doncs, i de la seva tripulació, per suposat, ja no era travessar l'Antàrtida, era sobreviure a les condicions extremes i a la pèrdua del vaixell, que, com diguem, doncs, finalment va ser aixafat i enfonsat. I els va obligar doncs, a realitzar un recorregut a peu de centenars de quilòmetres per intentar trobar un punt de salvament. Llavors arrossegaven barques de fusta del mateix Endurance que
els
van poder
bots,
rescatar.
No?
Exacte. Sobre aquesta banquisa antàrtica que s'anava movent i a la qual doncs, després va seguir, a més d'aquesta caminada, van fer un viatge marítim amb aquestes barquetes tan fràgils
i amb el fred,
que no eren aptes en absolut per travessar aquests mars terribles amb aquests vents rugents, com us podeu imaginar, i finalment doncs, van fer un desesperat intent per arribar a les illes de Geòrgia del Sud, on van desembarcar doncs, a l'illa de Sant Pere i van trobar ajuda a la base balanera. Increïblement, ningú no va morir. I no us estic fent spoiler, de fet és que la història ho explica, no oblidem.
No va morir ningú,
no va morir
o sigui,
ningú.
Els 28 van tornar.
Exactament, els 28, el Shackleton, els únics que no van tornar, pobrets, van ser els gossos, evidentment, que van ajudar molt en aquesta expedició per diversos motius, però finalment, ja t'he dit, en aquesta expedició no va morir ningú. I aquesta, precisament, aquesta gesta tan fantàstica de salvar a tota la seva tripulació va ser el que se li va reconèixer a aquest senyor, en aquest expedicionari anglo-irlandès, en el moment en el que va tornar doncs, cap a casa seva. Lamentablement, quan van arribar a casa seva, que es van trobar? Doncs, evidentment, es van trobar...
La guerra.
Amb un món en guerra, exactament. El llibre aquest, Atrapados en el hielo, Lynn Alexander, explica doncs, de forma magistral tot el procés i es llegeix com una novel·la d'aventures, tot i que encara... A veure, avui sabem que tot el que explica és absolutament verídic.
I fotografiat, no? Perquè
fotografiat.
Entenc que el fotògraf va aconseguir tornar tots els negatius a terra, no?
Exactament. Però no només és fotografiat, sinó que també està comprovat i comparat per l'autora amb els diaris de bord i els diferents membres de la tripulació, és a dir, que realment...
Ha fet una tasca de recerca gran, eh?
Una tasca de recerca molt, molt gran en aquest llibre, doncs es destaquen, evidentment, el paper importantíssim dels gossos a l'expedició. Com va organitzar el Shackleton el fet de que la seva tripulació no es desmoralitzés? Perquè devia
una situació complicada en aquell moment, perquè
tot veus
al mig del mar, al mig del gel,
sí,
sense saber on anar. No van travessar l'Antàrtida, però, com has dit, han fet molts quilòmetres, molt cansament, molt fred.
Són mars en paraules majors, estem parlant de l'Antàrtida. I a més, doncs, també van fer... Doncs, van construir alguna barqueta amb les peces que van aconseguir rescatar de l'Endurance i ja t'he dit com van travessar tota aquesta gent una sèrie de territori hostil absolutament per arribar doncs, a aquesta estació balanera russa i a la meitat, a una part molt important, 5 homes van marxar cap a aquesta estació balanera, però la resta els va deixar en una illa que es deia Illa Elefant, i els va deixar allà amb la promesa de que tornaria, i el tio va tornar, és que va tornar a rescatar-los. És que realment la història és increïble.
I que es mereix el reconeixement, doncs?
Per suposat, i potser, com dèiem, doncs el més increïble d'aquesta aventura, a part del fet de que no va morir cap home, que això ja és destacable per si mateix, doncs, és el fet de que es conservessin aquestes meravelloses fotografies fetes, doncs, per aquest fotògraf oficial de l'expedició, que era, doncs, un australià, aquest, l'australià Frank Hartley. És a dir, realment tenim testimonis interessantíssims en aquest llibre. Hi ha una versió il·lustrada d'aquest llibre en gran format que està editada per Geoplaneta i que recomano moltíssim perquè el dramatisme del relat s'uneix, doncs, tota aquesta bellesa d'aquestes imatges, que evidentment són imatges en blanc i negre, i ens n'adonem, no?, de la quantitat de material que aquest home, doncs, va arrossegar amb ell, que no sabia si sobreviuria o no sobreviuria, però imagineu-vos com era per ell d'important, doncs, aquest testimoni gràfic.
La documentació, gràfica en aquest sentit.
Sí, sí. Us he parlat, doncs, d'aquest anunci, que en un moment determinat es va fer mític, i també, doncs, us vull parlar d'una frase mítica que circulava entre els exploradors àrtics i antàrtics, i que és la següent. Diu: per conductor científic, donin vostès a Scott. Robert Falcon Scott, que era, doncs, un oficial i explorador de la Reial Armada Britànica, que, com us deia, va dirigir dues expedicions a l'Antàrtida anteriorment a Shackleton. Per viatjar veloç i eficientment, Amundsen, que fou un explorador noruec, que va ser el primer que va arribar al pol sud el 14 de desembre del 911, com us deia. Però quan un es troba en una situació desesperada, quan sembla que no hi ha salvació, convé agenollar-se i demanar a Déu que li enviï a Shackleton.
Oh, que bonic.
Molt bonic. Atrapados en el hielo, de Caroline Alexander, amb fotografies de Frank Hartley. Un llibre imprescindible.
Una magnífica proposta, m'ha encantat, i la veritat és que m'ha fet venir ganes de llegir-lo i de viure tota aquesta aventura a través d'aquest testimoni gràfic, sobretot, també poder-ho veure en primera persona mentre aquesta autora, doncs, també ens està relatant tota la història dura que vam viure. Moltíssimes gràcies, Montse.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. La veritat és que és fantàstic tots els dijous poder viatjar sense moure'ns, viatjar a través de la literatura. És segurament una de les millors maneres de viatjar. I certament la Montse Castanyó cada dijous ens convida a enfilar-nos en el seu viatge i compartir amb ella un munt d'aventures. Així arribem a les 6.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus, mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè ara no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. Camí de totes les olors, del jessamí, dels meus records, d'Alexandria i d'Istanbul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com a mi, els que se m'acluquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se m'acluquin els ulls.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.